Bueno, benvinguts a una nova entrega de l'Eixample es mou. Avui tenim entre nosaltres a la Puri, a la Laura i a l'Agustí. Començarem per la Puri. Puri, quina entrevista has fet avui?
Doncs mira, ens vam moure fins al carrer Bruc, xamfrà al carrer València, i vam estar doncs, amb el senyor Javier Borrell Vilaseca. Saps qui és aquest senyor?
No, però m'ho imagino.
Sí? Doncs aquest senyor és el president de l'associació Amics del Caganer.
Molt bé, doncs després la sentirem.
Molt bé.
Laura.
Jo avui us porto tres notícies, una sobre el turisme a la Sagrada Família, una altra sobre troballes arqueològiques que s'han fet mentre es feia la reforma de la Rambla i, per últim, els nous jutjats que tindrà Barcelona per combatre la multireincidència.
Molt bé, Laura. I a l'Agustí, que crec que és una cosa molt internacional avui.
Sí, és una invitada que ve de Londres i parlarem del Ricky i del Tarot.
Molt bé, doncs, Puri, anem a sentir la teva entrevista, et sembla bé?
Sí, 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 tant, som-hi.
Recordem, entrevista...
Senyor Javier Borrell Vilaseca.
El senyor Caganer, no Calçoner, Caganer. Vinga, som-hi.
És el president, eh?
Som-hi.
Avui no estem a cap botiga de l'Eixample. Estem a casa d'un veí de l'Eixample. Estem al carrer Bruc, en València. Ens acompanya el president de l'associació Amics del Caganer, el senyor Javier Borrell
Vilaseca.
Parlarem d'una tradició molt antiga que tenim els catalans. Bon dia, Javier, com estàs?
Hola, bon dia. Molt content d'estar amb vosaltres i poder parlar de la figura.
Això, això. ets el president de l'associació Amics del Caganer i també fundador de l'associació. Com va començar aquesta associació? Quins van ser els seus orígens?
Mira, nosaltres... jo soc col·leccionista del Caganers de fa quasi 40 anys i fa cosa d'uns 35 anys a la Fira Santa Llúcia ens vam conèixer amb alguna persona que també col·leccionava i vam dir, ens hem de veure, fem un sopar... A partir d'aquí, el sopar primer que vam fer vam ser 7 o 8 persones i a partir d'aquí vam decidir que podríem fer una associació sobre el Caganer, aquesta figura tan pròpia nostra i tan catalana, que en aquell moment doncs, tenia alguns punts a solucionar o reivindicar, com per exemple que hi havia algunes associacions de pessebristes que consideraven que no era una figura prou digna per estar al pessebre català. Ens va semblar que realment és tot el contrari, és una figura molt pròpia d'aquí, molt popular, i valia la pena reivindicar-la.
Clar.
I amb aquesta idea va ser
el començament, a l'inici.
Entre altres, sí, sí.
Molt bé. Quants socis sou?
Actualment som uns 85, més o menys.
Déu-n'hi-do.
I vam arribar a ser més de 100, el tema de la pandèmia.
Clar.
Doncs ens va fer baixar una mica. L'associació, però sí, ara som uns 85 socis.
D'aquí de la ciutat o...?
És internacional, és internacional. Sí? Tenim socis americans, japonesos, alemanys, italians i la majoria catalans, evidentment.
Clar que sí. Tothom pot ser soci.
Sí, sí, no? Sí. Entenc. No hi ha cap requisit previ, no cal ser col·leccionista, no cal ser res, simplement estar interessat en la figura i ganes de passar-s'ho bé.
Clar.
Perquè realment és una associació lúdica, eh? Fem moltes activitats també, però... tothom hi ha estat més.
Molt bé. Ara em deies d'activitats. Quines activitats feu durant l'any? Suposo que ara els vols de Nadal és quan més activitat teniu, no?
Exactament.
O no?
Exactament, sí, sí.
Sí?
La figura que agrés està molt lligada a pessebre, a les festes nadalenques, i és durant les festes de Nadal que fem les màximes activitats. Bàsicament fem exposicions que podem arribar a fer 4 o 5 exposicions a l'any. Aquest any farem una exposició a la Sombrereria Mil. També en farem una a Berga, en farem dues a Gràcia, també. Una a Gràcia i una a la Casa Orlandai de Sarrià. I històricament també hem fet exposicions a l'estranger, a França i també alguna doncs, a València.
O sigui que són... El Caganer és conegut fora del...
El donem a conèixer, sí.
I tant, i tant.
Donem a conèixer.
Molt bé, molt bé. Fem una mica de història. Quin és l'origen de la figura?
Realment el pessebre és, com a pessebre, es parla de que el 1200 Francesc d'Assís va fer el primer pessebre. A partir d'aleshores va començar els anys següents a fer doncs, els convents, a les esglésies, i ja més tard, un segle més tard, un parell de segles més tard, ja va començar a fer-se cases de pagès i les cases dels menestrals. A partir d'aquí, en una època més d'aquesta popularització del pessebre, apareixen en el pessebre altres figures, com poden ser la dona que renta, el caçador... I a Catalunya creiem que cap a finals del segle XVIII, principis del XIX, també apareix el caganer.
La figura. Com a
figura molt pròpia d'aquí.
D'aquí, sí, sí, sí. Què representa el caganer en el pessebre?
Realment hi hauria com tres grans interpretacions de què podria representar el caganer. Una primera seria una... Això t'ho miraré aquí... una reminiscència de l'època precristiana que representaria com el buidatge o la purificació. No? Una segona interpretació seria un amulet, el que dona bona sort, aquesta interpretació que fa el costumista Amades, en el qual doncs, el fet d'abonar la terra fa que fortifiqui fruits, que dona alimentació i d'alguna manera perpetua el cicle de la vida, no? I una tercera interpretació seria més de broma carnestoltesca o una mica de crítica davant d'una representació tan sagrada, doncs una mica el contrapunt escatològic.
Yeah.
Fa tant temps que s'han creat que no ens definim per cap d'elles, però, yeah, però tot podria
tot,
ser.
Exacte, tot podria el seu origen. Bé, el cas és que ho fem i ho continuarem fent. També sabem que hi ha tradició a València i a les Illes Balears, oi? Hi ha algun altre lloc que també el posen?
El caganer com a figura de pessebre, nosaltres també el coneixem a la Provença, el coneixem a la zona del sud d'Itàlia, Nàpols, Sicília, i ja no com a figura de pessebre, sinó com a figura carnestoltesca, figura de broma, ens l'hem trobat en molts països del món. Especialment Portugal té una... Per Sant Joan tenen uns altars cascates, que diuen, unes ofrenes, i en aquestes ofrenes hi posen caganers. Jo he viatjat per forces països i me n'he anat trobant. A Centroamèrica, a Sud-amèrica, tinc caganers de tot el món.
Sí. Veiem, estem a casa teva, amb una habitació molt gran, a l'Eixample, i veiem que tens... Molts caganers, petits, grans, mitjans... Bueno, és un esclat, eh? És un esclat. Quants tens? Els tens comptabilitzats?
Sí, jo com que tinc una mentalitat molt estructural, molt estructurada, els tinc tots numerats, tots registrats, des del primer, fa més de, comentava, més de 40 anys que em faig, els tinc tots numerats i tots registrats, on te vaig comprar, qui és l'artesà. En aquest moment he amputat el 1422.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de quan tens aquesta afició? Ara, abans comentaves, des de feia 40 anys, s'ha convertit en una passió per tu, no?
Sí, realment és una passió. Durant una època va ser un tema que em va interessar força, vam llegir molt, l'associació vam publicar un llibre, el caganer, la figura més popular del pessebre català, i també s'ha donat el cas que una estudiant alemanya, que havia vingut a fer l'Erasmus a Catalunya, a Barcelona concretament, coneixent la figura del pessebre, es va interessar del tema i em va fer motiu de la seva tesina, que hem publicat els Sociòmics del Caganer. Està escrit en alemany, l'hem traduïda i està...
Molt interessant, i tant.
No està a la venda perquè pràcticament està exhaurida, però es va publicar. És poder recull més important que s'ha fet mai sobre una figura pessebre i, òbviament, del caganer.
Molt bé. De cara al futur, des de l'associació, teniu alguna activitat o algun pensament per potenciar aquesta figura o alguna idea pel futur?
A veure, l'associació, estava explicant que fèiem exposicions, també publiquem un butlletí semestral que en diem el Caganòfil. Tot això ho podreu trobar a la nostra web, amicsdelcaganer.cat. També anualment escollim una figura que és el caganer de l'any, i ja tenim 34 caganers de l'any, figures totes elles molt conegudes i respectades. Diré uns quants, i em sap greu descuidar-me'n alguns perquè no faré de memòria. El primer va ser el Joan Brossa, el segon el Ballarín, van haver-hi directors de cinema, escriptors, periodistes, Pilarín Vallès, l'Andreu Buenafuente, el Cisa, el Tortell Poltrona, sap greu deixar-me la gent, però hi ha realment Albert Om...
Un munt.
Ja me'n sortirà més.
Molt bé. Vols afegir alguna cosa?
Sí, aleshores ara, com un objectiu que tenim, ja des que jo vaig entrar a la presidència, sóc a la Junta des de la Fundació, però fa uns 12 anys que sóc el president, l'objectiu seria poder aconseguir que Barcelona tingués el monument al caganer.
Hombre, això són paraules grosses, que bé.
Això és un objectiu que ara intentarem promocionar a través d'una recollida de signatures, a veure si aconseguim que realment l'Ajuntament prengui aquesta idea com una idea pròpia i una idea que podria donar un ressalt, un reconeixement a aquesta figura, a la vegada que donar a Barcelona doncs, un monument que podria ser objecte d'atracció turística de cara als visitants que ens venen de fora.
Molt bé, doncs pots comptar amb les nostres vies de comunicació per comentar doncs, quan tot això ja ho tingueu encarrilat i posat en marxa doncs, per fer difusió d'aquesta figura tan emblemàtica pels catalans.
Moltes gràcies, doncs així ho farem. Quan estiguem més a punt, el tema aquest del monument,
ja ho... Ja pots comptar amb nosaltres. Molt bé, repeteixo, vols afegir alguna cosa que ens haguem deixat en el tinter?
No, potser dir que si hi ha algú interessat en fer-se soci, és molt fàcil fer-se soci, és una quota molt senzilla, dona dret a venir a l'assemblea, un sopar anual que fem on fem entrega del caganer de l'any, i a més les revistes, i una vegada a l'any també regalem un caganer.
Ah, molt bé.
Podeu entrar a la web, amicsdelcaganer.cat, allà mateix trobareu el full d'inscripció, i us animem a fer-vos a socis i passant-s'ho bé.
Molt bé, doncs així ens ho farem. Doncs moltes gràcies, Javier, per dedicar aquesta estona del teu temps a Eixample Barcelona Ràdio, i repeteixo, t'estem molt, molt agraïts. I bon Nadal.
Bon Nadal i moltes gràcies.
Bueno, la Laura ara ens escopirà així ben escopides les tres notícies que té. Vinga, Laura, som-hi.
El Consell Plenari de l'Eixample presenta el Pla d'Acció per gestionar l'afluència turística a la Sagrada Família. El pla, previst de 2024 fins a 2027, defineix un model integral i transversal per abordar els reptes derivats de la gran afluència de visitants a l'entorn del temple. A més, inclou 37 accions concretes que compten amb un pressupost total de més de 15 milions d'euros. Ha estat elaborat durant els darrers mesos amb la participació del veïnat, entitats i agents del territori. Els grans objectius del projecte són desatapeir l'espai públic, fomentar la diversitat del comerç de proximitat i recuperar espais per a activitats comunitàries. La reforma de la Rambla de Barcelona ha posat al descobert troballes arqueològiques com els murs de l'antic Estudi General, trams de muralles medievals i recol·lectors d'aigua del segle XVIII. Escoltem Òscar Mates, director arqueològic del primer tram de les obres, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Lligat a aquesta gran obra de reforma integral de la Rambla, mai s'havia fet una intervenció arqueològica d'aquesta magnitud a la Rambla. És la primera vegada que s'obre tota la Rambla per canviar paviments, per fer aquesta reforma, i lligats en això, pues, poder tenir una visió global de totes les restes que han anat sortint, bueno, que hi havia aquí a la Rambla, pues, és molt positiu. Per això, clar, sempre que es fan obres més petites, es fa una raseta i es documenta un petit mur, però aquí podem tenir en extensió el que hi havia hagut en aquest espai de Barcelona des del principi.
Les troballes arqueològiques de la Rambla s'han fet al tram superior, prop de la plaça de Catalunya, amb restes de l'estudi general i un tram de muralla del segle XIV. Entre Portaferrissa i Boqueria s'han descobert sis pilars d'una foneria de canons del segle XVI i part del portal medieval de la Boqueria. Al tram de Cardenal Casanyes s'han localitzat col·lectors d'aigua del segle XVIII i a la plaça del Teatre un altre tram de muralla medieval i materials d'antic ús fluvial. Barcelona tindrà nous jutjats per combatre la multireincidència. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat la creació de 5 nous jutjats a Barcelona per descongestionar els processos penals i agilitzar judicis ràpids, reduint el temps de resolució a 6 mesos. La mesura forma part del pla contra la multireincidència que s'implementarà el 2025 en col·laboració amb la Generalitat i l'Ajuntament. Escoltem Félix Bolaños, ministre de Justícia.
També creamos un nuevo juzgado de guardia de refuerzo, que esto supone aumentar en un 50% los juzgados de guardia de refuerzo que en este momento tiene Barcelona. Tiene 2, uno estructural, uno de refuerzo que ya se aprobó, otro que aprobamos ahora, de tal manera que multiplicamos la capacidad que tienen los juzgados para, en este caso, juzgar delitos leves.
También
resumo, creamos 5 nuevos juzgados, 4 juzgados de lo penal, 1 juzgado de instrucción. Esto significa duplicar el número de juzgados de lo penal de refuerzo y significa aumentar en un 50% los juzgados de instrucción que en este momento funcionan en Barcelona. Miren, la media de señalamiento de los juicios rápidos en España es en torno a 6 meses y la media de señalamiento de juicios rápidos en Barcelona está en torno a 13-14 meses. El objetivo de este plan de choque es que podamos acercarnos a la media nacional.
També es dotarà la Guàrdia Urbana d'una eina per identificar reincidents. A Barcelona, 487 persones han acumulat 6.169 delictes, principalment furts i petits delictes contra el patrimoni.
Molt bé, moltes gràcies, Laura. I ara anem al senyor Agustí. Agustí, què tens avui per nosaltres?
Doncs mira, entrarem al món esotèric i aquest programa i Eixample Barcelona Ràdio entra a la dimensió desconeguda.
Olé!
I bé, hem entrat a la dimensió desconeguda i fa un temps a Barcelona i en especial a l'Eixample tenim una sèrie de botigues que parlen del esoterisme i de les cartes del tarot. I avui ens acompanya, tenim la sort que ens acompanya una tarotista que ens ve d'Anglaterra, que es diu Chris Gamlin. Què tal, Chris? Te hablo en castellano perquè no hables català. Bienvenida a Barcelona.
Gràcies.
I també ens acompanya l'Albert. Què tal, Albert?
Hola, bona tarda.
Hola, gràcies.
Queremos que nos hables el tarot. ¿De dónde te viene? Bueno, el primero, ¿qué es el tarot? Porque hay mucha afición ahora al tarot aquí en Barcelona. ¿Y qué te enseñan las cartas?
Hay muchos tarots, pero tú tienes que elegir el que es para ti. Yo he tenido muchos, he comprado y nunca he conectado. El que he conectado ya hace ya más de 25 años es el tarot de Los Ángeles y el tarot de Madame Lenormand.
¿Quién era Madame Lenormand?
La vidente de Napoleón, de Josephine y después de Napoleón, que lo guió en todos sus triunfos, ¿no? Lo más importante.
¿Y qué te dice el tarot? ¿Te puedes decir
bueno,
el
tú
futuro,
haces una pregunta, no. Generalmente, cuando yo alguien viene a mí, le digo, le pregunto el nombre nada más, quiero saber su nombre y les digo siempre, no quiero que hables, no quiero que digas nada. Simplemente piensa qué es lo que quieres realmente saber, cuál es tu pregunta. A mí no me la dices, tú lo piensas. Entonces yo arrojo las cartas, corto y le digo, elige uno de los dos paquetes, la izquierda o la derecha. Cuando eligen uno, las pongo en la mesa y veo y digo, bueno, mira, así, así, así. Por ejemplo, hago siempre el de Los Ángeles primero. Y son absolutamente increíbles 100% los dos, porque se te repite de nuevo con las otras cartas. y la pregunta está ahí. Me dice, hay gente que me dice, pero ¿cómo sabes?
Pero,
yo cómo voy a saber si no te conozco.
Sí, pero, no. O sea, no te hacen la pregunta.
No, pero salen las cartas. Salen las cartas. Y la, por correcto, ejemplo, sí, la de Lenormand es increíble. Yo hacía mucho en el verano en Nerja. Me conocían todos los ingleses y más que nada irlandeses y suecos. Mucha gente venía el verano, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo sabes? Pero ¿cómo puedo saber si yo lo único que te pedí es tu nombre? No sé ni quién eres, ni dónde vives, ni nada. Y se quedaban pero fríos. Y hay gente que ha venido, la novia o la mujer, y después el marido o el novio, y han confirmado, les salió a los dos lo mismo. Hicieron la misma pregunta, sí, sí, y la respuesta estaba ahí. Es que es súper flipante.
Pero ellos después te dicen la pregunta que han
pensado. No, claro, porque yo después les pregunto, ok, ¿está bien eso? ¿Qué te parece? ¿Conecta contigo? ¿Tú te lo sientes? Es lo que preguntaste? ¿Está contestada tu pregunta? Sí, 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 sí. Ok. Me digo, ¿cómo has puesto la pregunta? ¿No? ¿Qué has preguntado? Y me dicen, estaba esta. Y, por ejemplo, ha pasado medio un par de veces, porque generalmente es muy raro, que alguien me dice, pero es que no entiendo. No, no me has contestado la pregunta. Ok, le digo, yo no te he contestado la pregunta. Bueno, por favor, dime cómo has puesto la pregunta. Y me lo dicen y le digo, que no lo... Aquí está, mira las cartas. Ta, 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 ta. Aquí tiene la contestación. Y se quedan, tienes razón. Ahí está la contestación. Porque tienes que entenderlo. Y está súper claro, ¿me entiendes? Con Los Ángeles y con Madame Lenormand.
Pero las cartas son muy diferentes, te dicen muchas cosas. Habrá cartas buenas, habrá cartas malas.
Lenormand tiene, pero no son tan malas. Tiene la serpiente, que es generalmente se refiere a una mujer que realmente me viene una buena amiga o quiere daño, ¿entiendes? O el zorro, pero siempre tienen dos significados. El zorro, por ejemplo, yo siempre lo conecto con el hombre más que nada. Pero puede ser que seas listo tú o que el zorro es muy listo. Ten cuidado, porque si estás desconfiando de tu novio o tu marido, capaz que hay algo, no lo sé. Tú tienes que verlo, entenderlo tú y conectarlo tú con lo tuyo. Yo no, simplemente te digo, y es 100%, realmente es fascinante. ¿Entiendes? Lenormand de
hombre, yo sé que la gente que se aficiona a tal, por ejemplo, Albert.
Sí. No, yo voy a hablar porque confirmo, perdona, que me dirija en catalán.
No, no, para en castellano, que así lo entenderá ella. Sí.
Bueno, exacto, para que me entiendas tú, hablaremos el castellano. Yo lo confirmo porque confirmo delante de todo el mundo que realmente es una, solo de como ha respondido, es una gran tarotista. Primeramente ha empezado a decir, cuando se me sienta alguien delante, no me digas nada. A ella es una tarotista.
Sí, sí, es súper importante.
Es súper importante. Entonces también confirmo que ella, primero con su tarot de ángeles, hace una pregunta. Entonces ahí le da, pues supongo también el ángel que protege, el ángel protector de la persona, y después lo confirma. Siempre se confirma en una segunda lectura. Siempre tienes que confirmar. Y se confirma y sale lo que ella le decía a los ángeles. Yo lo digo porque también he estado precisamente en la Fira de Comercio del Eix Comercial, aquí en la Fira de Nadal he tenido casi 10 años un stand de tarot. Realmente es así. Pero como sigo diciendo, hay muchas incógnitas y muchas cosas intrínsecas dentro del tarot. Yo creo que una gran pregunta, si me lo permites tú, le voy a hacer. Si me lo permites tú, le quiero hacer porque... Ella, ¿cómo sintió el momento de decir, yo quiero estudiar esto del tarot, me parece una cosa misteriosa, y en qué momento también te sentiste preparada para tirar el tarot, que es un momento también muy áurico y muy especial?
Desde niña, ¿ok? Teníamos una amiga que era una vidente absolutamente increíble, nunca he conocido a nadie como ella. Y venía desde que yo tenía 11, 12 a nuestra casa, y mi madre siempre tenía un grupo de amigas y ella hacía el tarot. Se iba y era, pero increíble esta chica. Y yo me moría de ganas de hacerlo. Y vino en mí, estaba en mí. ¿entiendes? Porque soy muy intuitiva también.
Completamente.
Y a veces...
Sí, sí. Es que ya se nota.
Me doy cuenta de cosas antes de que digan nada. ¿Okay? Sí, sí. Entonces eso es muy importante. Y lo que aprendí es que, eso me lo dijo esta chica, tú no estudias el tarot. No, no, no. Compras el tarot y todos los días te sientas con esas cartas y ves qué es lo que te están diciendo. Miras carta un día cada una o tres cartas y qué es lo que representa, qué es el mensaje que te están dando. Entonces ahí con los ángeles, por ejemplo, o con después Madame Lenormand, que ese es el más fuerte, ¿no? Los ángeles tienen algo debajo, ¿no? Y te dicen, este es el ángel del amor, o este es el ángel que tú, todos tus deseos se van a cumplir, o que lo que has pedido va a ser respondido, ¿no? Pero es que es algo que está en ti. Y eso es lo que yo siento. Es lo que... Y empecé, cuando mi hijo, el pequeño, el grande, tenía unos meses aquí en... Conseguí las primeras cartas en Inglaterra, en un bookshop, en una librería. Y eran las de Lenormand. Y por años no sabía que eran tan inglés, porque tenía un bebé, no lo podía hacer. Pero ya cuando él estuvo más grande y eso, empecé a mirarlas, ¿no? Y wow. Y me encanta. Yo soy terapista también. Soy Reiki Master. Aromatherapist. Soy homeópata, ¿entiendes? Un montón de cosas. Y mi intuición se manifiesta con todo. Y me encanta. Me encanta ayudar a la gente, ayudar a la gente, ¿sabes?
Pero una pregunta, Cris.
¿Qué?
¿Te tienes que estudiar las cartas del tarot? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es...?
No, really. Lo que tienes que hacer es absorberlas, es verlas y confiar. Y tu intuición, ¿qué es lo que te parece que es esta carta? ¿Entiendes? Por eso yo elegí Lenormand. No me gusta el tarot, porque tuve muchos, se los he regalado. Porque no me gustan las espadas, ¿entiendes? Porque son muy negativas.
Muchísimo.
Entonces eso yo no podía, ¿entiendes? Nunca fue bueno, no me integré, ¿entiendes? No sé, no fue sí,
bueno,
parte
yo
mía.
Para, yo, perdona, para reforzar un poco la pregunta, bueno, tú eres la protagonista de esta noche, pero yo pienso que también yo, como lo he hecho yo, hay también un pequeño espacio de meditación. O sea, y también lo que pasa es que ella, aparte de ser muy intuitiva, es una mujer muy activa. O sea, entonces ella ha trabajado directamente con la persona. Ella pues ha ido estudiando esto a través de los años. Ella ha visto, te tiro estas cartas, te pasa esto. Vale, otra persona, tiro estas cartas, sucede esto. Entonces a través de este... De esta respuesta que le ha ido diciendo los consultantes, ella ha sacado una serie de conclusiones. Siempre que tiro esta carta, la persona también pues responde esto. Cosa que no quiere decir, el tarot para nada es una regla matemática. Al contrario, no tiene nada que ver con las matemáticas. O sea, porque cada persona también depende mucho, ella lo reiterará, el signo astrológico, la situación de esa persona, cómo está la situación. Entonces, el momento en que se tiran las cartas es el momento. No hay ni un antes ni un después, como casi todo. Es el momento.
Que es que cuando tiras el tarot absorbes la energía de la persona que tienes delante para que te fluya...
No sé si es que absorbes, es como que está ahí y es mi intuición, conecta totalmente, ¿entiendes?
Ella conecta directamente.
Directamente. Entonces, claro, yo también medito, ¿entiendes?
Bastante medio.
Hace muchos años que medito.
Claro.
Tengo un maestro que lo he venido a ver el domingo aquí a Barcelona.
Sí, sí.
Y me encanta meditar, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces eso conectas. Conectas con lo que es para ti. ¿Sabes? El tarot o otras cosas, ¿no?
Conecta, yo pienso que conectas directamente.
Directo.
De lo que uh-huh. te puede venir, del aura, de arriba. Sí, sí. Porque yo quiero continuar creyendo también en una magia que hay algo como una, yo le llamo magia blanca, por lo que nosotros estamos dedicados a esto, ella sobre todo, estamos dedicados, pienso, para siempre el tarot tiene que ser para hacer el bien y para dar una guía de una persona que está a la duda, porque la persona consultante es porque viene a dudar, tiene dudas, y tú lo intentas guiar. Esto es muy importante. Si no entiendes esto, no entiendes por qué estás aquí. Entonces ella es una gran persona para dedicarse a esto y pienso que un poco estamos elegidos todos para esto. Entonces, antes de continuar hablando, porque ella es la protagonista, solo le voy a hacer una pregunta y después seguís vosotros si queráis. Que pienso que es muy importante para trasladar el mundo del tarot a la contemporaneidad. Por ejemplo, hay gente que nos puede decir, ¿cómo estás tirando estas cartas o esto de los ángeles? ¿Hay algo pasado de moda? ¿Cómo estás haciendo esto en el siglo XX, en pleno siglo XXI? Entonces, ¿cómo responderías? ¿Cómo se entienden las cartas del tarot en un mundo de internet? ¿Cómo lo...?
Es algo diferente y algo que realmente es real. Internet, no. No mientes, ¿me entiendes? Algo que te atrae, es algo que te va a dar algo importante. Porque sales feliz, ¿sabes? Yo, para mí es ayudar a la gente, ¿entiendes? Que vean lo que está pasando, que vean su vida. Para mí la vida es mucho más importante que estar mirando tele o que estar mirando el internet. Que lo único que te dan son mentiras, ¿entiendes? Entonces, claro, la gente, todos estamos muy confundidos. Todo el planeta. Pero yo siento que ahora más y más y más... está llegando la luz y está habiendo más gente que se está...
Y un despertar de conciencias, un despertar de conciencias completamente.
Total, es magia, es la magia del amor, es la magia de la vida, de este planeta tan hermosísimo que tenemos, de esta vida que se nos dio y que respiramos cada día. Eso es un regalo. Y yo todos los días doy gracias, ¿no?, por todo. Y si puedes ayudar y hacer el tarot, ¿entiendes? Me encanta... Me olvidé de traerlo.
Es verdad, deberíamos haber hecho unas demostraciones.
Después lo hacemos la próxima vez.
Pero, ¿de dónde surge esto del tarot? De
milenios, no saben. Dicen que viene desde Egipto.
De Egipto, sí.
Desde Egipto. Han encontrado muchos dibujos, ¿no? No cartas, no creo, pero dibujos y señales, y piensan que desde Egipto. Y después lo han ido pasando y lo han... Claro, es lo que usaban mucho. Para esta persona es buena, esta persona sirve, esto es lo que tengo que hacer o no. Mira, Napoleón no hacía la guerra si no iba, si esta mujer, la normal, no le decía que sí o no. Y después que justamente se divorció de Josephine, se le fue todo así, porque la echó a ella del palacio y ella dijo, bueno, tú quieres, está todo bien. Y se fue a París y fue muy successful, ¿entiendes? Hasta que murió... Ella, todo el mundo la conocía, a la Lenormand. Y él se perdió las últimas guerras, sí, y para abajo.
Pero hay una cosa muy importante que has dicho. O sea, el tarot también hubo... son muchas épocas. Y, por ejemplo, la época medieval, solamente se creó y se utilizaba para que jugaran los reyes en los castillos. Como un juego. Nadie le vio la utilidad esotérica. Entonces una persona empezó a estudiar esos arquetipos, porque claro, estaría hablando del típico tarot de Marsella que una persona puede comprar. Esos son, de marciano concretando, son arquetipos que todos tenemos en la vida. La abuela, el padre, la papisa, los bastos y los todo son arquetipos de la vida.
El loco. La gota.
Claro, entonces también hay una cierta forma de tirar que yo creo... que ha sido mal utilizada, incluso por algunas tarotistas, de cuando estudias, bueno, pues te sale tu padre, pues esto es que tu padre te ha marcado. O sea, hay una lectura muy frívola, ¿no?
Claro.
Y entonces por eso me ha gustado que yo te he preguntado de seguida qué tu tarot utiliza, y tú me has dicho el de los ángeles. Ahí es completamente diferente, porque tú ya, este del nivel del tarot medieval, o el tarot de Marsella, tú ya lo elevas arriba. O sea, ella es una persona ya completamente elevada, porque va a unas cosas, o sea, a unas vivencias que ya le vienen de más elevado.
Sí, sí. Tienes razón, me encanta. Muy bien.
O sea que según el conjunto de cartas, tú vas viendo cómo puede ser la... No por una carta, sino por la relación de todas ellas.
De los dos mazos te das cuenta que el uno te confirma el otro, ¿entiendes?
Sí.
Y, por ejemplo, yo he hecho, les he mostrado a gente cuando estaba así en Nerja, ¿no?, de en verano, y les decía, mira esto, ¿no? Te lo hago de nuevo. Barajas, barajas, barajas. Lo hacen, le salen las mismas cartas.
Sí, es increíble.
Es que es de locura. Te quedas con la boca abierta. Y mira que lo he hecho montones de veces. Me demuestran siempre, pero los ángeles están siempre conmigo.
Es que leer, a ver, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Hay gente que solamente se dedica a una cosa, es más terrestre, se dedica solamente a los arquetipos, como he dicho, del tarot. Esto la gente que sabe de tarot y entiende lo que estoy diciendo. Claro. Ella está hablando de las cartas angelicales. O sea, siempre se ha dicho, y lo sabemos, que hay ángeles que nos protegen, los séfiros, los la escala de los tal, de los todos los ángeles. Entonces, saber leer el tarot de los ángeles, por ejemplo, yo el tarot de los ángeles lo tuve entre las manos y lo tengo, pero me cuesta muchísimo llegar a ese nivel, a esa escalera. Ella tiene abiertos, hay una cosa importantísima en el mundo esotérico, ella tiene abiertos los canales y los chakras suficientemente de persona, de lo que ha vivido, está completamente abierta todos los chakras para que le entre información. Ella ya cuando abre una carta de un tarot de un ángel, ella ya tiene toda la experiencia vivida en su vida como para decirle a la otra persona, traspasarle lo que aquel ángel de arriba le quiere decir. Eso lo sabes, lo estoy hablando en sistema, o sea, en palabras esotéricas. La gente que nos está escuchando y está en el mundo esotérico sabe lo que estoy diciendo. Por eso digo que ella es una persona muy elevada, porque es muy difícil leer tarot de ángeles, muy difícil. Por eso digo que también eres vidente y medium.
Gracias.
Ella se pone, cuando, esto lo saben, cuando haces la lectura hay algo que te viene ahí, ráfagas, pam. Es que veo esto, porque te pasa así una vez, pam, y se lo dices. Y cuando le dices, es verdad, es que me ha pasado esto hace 10 minutos. ¿Verdad o no?
Sí, sí. Le podemos contar después lo que me pasó ayer.
Pues, oye, a mí se me está poniendo la piel de gallina escuchando a los dos. Pero...
Tú eres fantástico. Me encanta conocerte.
No, pero ella es brutal porque es...
Y antes de acabar, bueno, te tenemos que invitar que cuando vuelvas a Barcelona, que vuelvas aquí a la radio...
Claro, si me invitan, aquí estoy, porque yo vuelvo...
Y hacemos, claro, sí, y hacemos junto con Albert
qué lindo,
una tirada de cartas, sí, aquí, una lectura...
Sí. Esto lo tenemos, bueno, que hacer, claro.
Y lo miramos. Pero antes de irte, Cris... Reiki Master, ¿qué es esto de...?
Reiki me dicen... Fue conocido en Kyoto, en Japón, hace más de 250 años por Usui. Él era un monje y no estaba contento con su vida y fue a la abadía a hablar con el abad, que es el superior
de todo, cualquier convento.
Exacto. Sí. Y quería hacer un retiro espiritual, ¿no? Y ayuno. Le dijo, ten cuidado, no sé qué. Y se fue por 7 días, subió la montaña, se fue sin comer, sin nada. Hay como un riachuelo, un río. Y se sentó a meditar. Y lo que hizo fue coger 7 piedras para no mezclarte y no perder qué día estás, ¿no? Entonces, cada día por la mañana, tempranísimo, se despertaba y tiraba una piedra al río. Y el último día, el último, cuando tiró la piedra, vi una luz que venía así desde arriba, como una estrella fugaz, no supo qué era, y como que quiso evadirla, y le pegó aquí. Entonces quedó inconsciente.
O sea, le pegó en la frente. Por horas. La gente no los ve y les da un golpe.
En la cabeza,
Sí, en la frente, sí.
En la pituitaria, claro. Sí. Aquí. Entonces quedó totalmente inconsciente por 24 horas, y cuando se despertó, tenía todos 4 símbolos rosal moviendo en su cerebro, ¿no? Y no sabía los símbolos, no sabía qué eran. Entonces, cuando bajó de la montaña, iba como que no sabía dónde estaba. Y se cayó, se pegó en un pie, siguió bajando, no había comido por 7 días, y encontró hay un viejito, siempre tienen como una cabaña pequeña, y ahí a las monjes les daban arroz para romper el ayuno, gracias que me voy con el inglés, el ayuno. Y qué pasó, que la niña, tenía una niña y la niña estaba con la cara inflamada. Y él le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Y tenía una infección, un diente, algo, ¿no? Y él se había lastimado el pie. Y puso la mano y cerró la herida. Y se sintió bien y dijo, ¿pero y esto qué es? Cuando vio la niña así, le dijo al padre, ¿puedo poner mis manos en su cara? Lo hizo, la inflamación se fue y la niña, bien. Fue a la abadía, habló con el abad, todo bien. Y buscó, le pidió permiso para mirar la biblioteca, todos los libros antiguos que tenía, para ver si encontraba esos símbolos. Y los encontró, eran símbolos, son muy antiguos, se cree que maybe quizás de la Atlántida, de Atlantis.
Sí, sí.
Y y bueno, decidió hacerlo y lo que hizo, se fue y estuvo viviendo hasta que murió todo, caminando por Japón con una lámpara y con un bastón, ¿no? Y dándole a la gente Reiki.
Le quitaba los males.
Claro, y curaba y curaba. Y más que nada con la gente que había, que está en la calle, ¿no? Que no tiene casa, no tiene
nada.
Los
pobres, sí.
Los pobres que han robado, que no tienen dónde vivir o comer. Y después de mucho tiempo, y les daba comida, les daba casa, y les decía, bueno, desde ahora haz esto todo el tiempo. Les revelaba el Reiki, ¿ok? Que es una técnica, tú los inicias, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que después de un par de años se dio cuenta que volvían otra vez a la calle. Y dijo, pero ¿y acá qué pasa? Les estoy dando lo mejor que se les puede dar. Es gratis, tienen todo y ahora están robando, están tirados en la calle o no comiendo. Y dijo, se terminó. De ahora en adelante, el Reiki se va a hacer de otra manera. Y van a tener que contribuir. Y así lo van a apreciar. Y es cierto, ¿sabes? Sí, sí. Porque lo he comprobado montones de veces.
Sí.
Eso es 300 años, lo que sea, pero es desde siempre, algo que siempre ha ocurrido. Pero es increíble, porque la gente, again, se mejoran, ¿entiendes? Y van a un remission. Yo he tenido muchas experiencias. Es lo que me encanta aquí.
Pues mira, hasta aquí esta entrevista con nuestra invitada, que es... Cristina
Gamlin,
que nos viene del Reino Unido, gràcies Albert per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista meravellosa i haver conegut aquesta persona encantadora.
I tu també.
I esperamos verte la próxima vez que vengas a Barcelona a tenerte aquí en nuestros estudios.
Bueno, muchísimas gracias, me verán porque yo vengo mucho a Barcelona. Bueno, sí, mucho, sí. Pero una vez al año o dos a veces, depende. Pero si quieren me invitan, vengo más. Qué lindo, me encanta. Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, Agustí, ara tenim un convidat a l'estudi, un senyor que ja vas entrevistar fa unes setmanes.
Sí, tenim el senyor...
I que hi ha novetats, oi?
Josep Maria Font, que fa un mes vam tenir una xerrada amb ell per telèfon sobre el tema dels jardins aquests de Marcos Redondo, que vol... L'Ajuntament ha fet una permuta i que allà posarà també... Vol posar els bombers, vol fer un gratacel, no sé si són de 14 plantes, vol treure la gasolinera, vol posar una escola... Quines novetats tens, Josep Maria?
Una precisió. Els jardins de Marcos Redondo és el que està a sobre de la bencinera i de la Mercedes-Benz. La illa de la qual tractem és la Mercedes-Benz i la bencinera. És aquí on es vol fer tot això, no el de l'escola. El de l'escola va parar on estaven els bombers al carrer Provença.
Ah, és que jo, si no vaig entrar malament, també volíem posar l'escola allà, una escola. No. Se'n va a l'antiga caserna.
O sigui, l'Ajuntament diu que ha fet una jugada de billar a 3, 4, 5, 69 bandes.
Sí, una permuta que li surt gratis.
Sí, però és que, a més, sembla que si no es fa això, de la model no pot sortir l'escola. O sigui... Tenim una escola, la model fa 9 o 11 anys, no puc precisar.
Provisional.
Perquè, dues escoles. No, dues són escoles. Dos
però aquesta, l'única que els interessa a l'Ajuntament, l'altra no importa, és la que se'n diu Entensa. L'altre, no sé per quina raó, estan condemnats a N anys i un dia, i el dia encara no ha arribat. Aleshores, l'Ajuntament diu, si jo no agafo la illa de la Mercedes i la Bencinera, no puc treure la escola Entensa i portar-la on estaven els bombers al carrer Provença. Jo no sé per què no, perquè el carrer Provença està buit.
Sí, no, allò és un descampat, que no hi ha res.
Un descampat, des de fa un munt d'anys. Bueno, perquè és que els terrenys són del clínic, però si el clínic en N anys seguirà a dalt de tot de la Diagonal.
Sí, on està
la universitària.
La universitat esportiva.
Sí. Claro, però és que farem un CAP i un CUAP més gran, ¿vale? Però quan se'n baixi el clínic farem el CAP i el CUAP, perquè la Entensa no pot anar al carrer Provença. Per què barregem els temes? Perquè així sembla que si no es fa una cosa no es pot fer l'altra.
Clar, així és un interès, és com una espècie de xantatge.
Sí, és pressió, posar pressió.
Jo
sí.
No ho he dit.
No, ja ho he dit jo.
No em tregui les paraules, home, no les tregui. Total, els bombers van anar a parar a una zona verda, on legalment no es pot anar a parar, i suposo que els ajuntaments del seu moment i tots els que han vingut després, perquè han passat 14 anys, són tres ajuntaments diferents. No ho sabrien, però el jutge els va dir que sí, que no es podia posar allà. Aleshores han trobat aquest lloc. Hemos pasado de zona verde a zona medio verde. És a dir, la illa aquesta de la Mercedes i la Bencinera, que és futura zona verda, qualificada amb 17/6, que és això el que vol dir, perquè no costi un duro a l'Ajuntament, li donen a la Mercedes, que té el 85% d'aquesta illa i és amb l'única que tenen que tractar, li donen un edifici de planta baixa, més altell, més 9 alçades més, i subterrani, més altell, i dues plantes més. Tot per ell. No és un edifici que hi haurà el 15%, com diu la llei, de l'Ajuntament, que serien dues plantes. A canvi d'aquestes dues plantes, un terreny per valor del 15%, hi ha un moment que és de la Mercedes, li donen les 14 plantes aquestes i després diu, pues de los dos pisos que os tengo que dar, pam, os dono aquest 15%. Que ja me l'heu comptat i per això faig 14 plantes. És a dir, és el truco del dinero, no? Tengo el cambio de 50, dame el de 20, toma, te devuelve el de 10 i al final m'emporto lo meu i lo que tenies a la caixa. Això per començar. La valoració. Sí, l'arquitecte d'un dels partits, que prefereixo no mencionar, vam parlar amb tres partits, ens va explicar com funcionava això. Quan una expropiació no es fa, diríem, pagada, N millones, s'acabó, adiós, no passa res, ja està. Es fa el càlcul en funció del que va a sobre. És a dir, l'Ajuntament no pot expropiar perquè no li agraden els cotxes de la Mercedes. Expropiar amb una raó. I la raó és que vol posar una caserna de bombers. Vale. Pues, si allà posés un parc, podríem dir que val 1. I en funció dels metres quadrats que tens, et donen tanto. Si poses un equipament, que és una caserna de bombers, val, per exemple, 2,5, el que sigui, no? I li donen tant. Però si, en canvi, li donés això a una multinacional, a un Google, per posar un exemple, això, com aquests senyors van a guanyar un munt de diners, a l'Ajuntament guanyarà un munt de diners indirectament per IAES, per IBIS, per el que sigui, aleshores, claro, la Mercedes diu, ei, jo tinc el dret d'aquest sol, és meu. Fins que no marxi, no podeu fer res. Si ho li doneu a una empresa privada, això com a mínim ha de valdre 5 al metre quadrat, en aquesta proporció. Vale. Això és el que creiem, perquè ens ho diu un arquitecte de l'Ajuntament. Però ara resulta que l'Ajuntament ha dit no. Quan no hi ha res construït, home, algú hi ha res. Però si ara ho tiréssim tot a terra, com no hi hauria res construït, es mira al voltant, es veuen que hi ha 6 plantes pel terreny que tindran, que són 800 metres, donen N 15.000 metres quadrats, a 2.000 euros metre quadrat, que és una valoració més o menys correcta, no diré pas que no, 30 milions. Tema resuelto. No es volen gastar 30 milions, aleshores li donen 16 plantes. 11 amb dos altells, més 3 a baix, doncs al final són 14-15 plantes. No? Els veïns estem molt enfadats amb això, perquè no ens surten els números. O sigui, no ens surten els números perquè realment no va un edifici de 6 plantes, no va, va una caserna de bombers. És un bé per la ciutat. La Mercedes estarà al costat. Si es crema, aniran molt ràpid els bombers. Aleshores, no es pot valorar igual si li posem un negoci que ven cotxes i li treu benefici amb ell, o si posem un bé per la ciutat. Si la caserna de bombers insisteix al senyor Valls de que és un bé per la ciutat i els veïns hem d'aguantar-ho, també ho ha d'aguantar la Mercedes-Benz, sobretot. Sobretot. No entenem això de que no tinguin 30 milions per gastar-se quan la setmana passada el senyor Collboni, l'alcalde de Barcelona, va dir que teníem 1.300 números rodons per millorar la vida, diríem, a la ciutat, no? El tema de la pol·lució, el tema de les àrees verdes, en fi, la circulació. El primer que fa és treure una futura zona verda. Els veïns no hem cridat a l'Ajuntament per volem la zona verda. No. Hi ha una bencinera. El dia que s'acabi de vendre benzina, tenim zona verda. El dia que la Mercedes prefereixi anar-se'n a la Roba 20 o no sé com es diu, aquell lloc d'allà, que hi ha edificis gratacels, que facin allà el gratacel i se'n vagin. Zona verda. No. Li donaran un mig gratacel aquí a una clau 18, que vol dir que pots créixer com a les torres que estan a la Vila Olímpica, com a l'Hotel Vela, com la Torre Agbar, encara que diguin que no, serà de 5 pisos en Avenida Sarrià i de 6 en Urgell. Però la clau 18 permet pujar.
I què esteu fent per donar a conèixer tota aquesta...
Tot el que se'ns ocorre. Com a dir, hem començat a anar, primer de tot, a assabentar-nos, perquè això va sortir el 5 de juliol. O sigui, permet que no respongui directament a la teva pregunta. 5 de juliol tenim 30 dies per respondre, per presentar al·legacions. Jo el 5 de juliol pensava en els impostos que haig de presentar i en les vacances. Més o menys el que tots presentem. Els que paguen renta ja les han pagat el dia 1, perquè el 30 crec que va caure en diumenge. Ara ho ha fet el 2 de desembre. En què estem pensant el 2 de desembre? Amb els impostos que potser no hem pagat i hem de pagar, i amb el Nadal i amb els Reis. I la propera cosa que farà, quasi ja estic per ajudar-los amb l'Ajuntament, és dir-li, la Setmana Santa és a l'abril. Facin coses a l'abril. Que així els 30 dies, escolti, són naturals, i són. Però, claro, a l'abril hi ha divendres sant, dijous sant, dissabte, diumenge, dilluns, 5 dies que no cuenten. Bé, què estem fent? Miri, el primer de tot vam anar el dia 12 de setembre a la primera audiència pública després de la publicació el dia 5 de juliol de l'acord entre l'UIDAN, que és l'empresa que té el sol on està la Mercedes, i l'Ajuntament. En aquell moment es va fer públic, però aquest conveni li haig de dir que no el tenien els tres partits polítics que vam anar a parlar nosaltres al llarg del mes de setembre. És a dir, que a la foto que va sortir en els diaris, era una nota de premsa perquè tots la van clavar igual, o sigui, no és allò que un periodista com vostès ara em fa una pregunta i un altre en fa una altra, no? Era una nota de premsa de l'Ajuntament. Por unanimidad se ha aprobado el convenio entre tal... Unanimidad, sí, del govern del PSC. Només faltaria que ara quatre, vostès quatre, anéssim a sopar i por unanimidad hemos decidido ir a este restaurante, perquè és que si no és por unanimidad no anem als quatre. O sigui, la paraula unanimitat va enganyar a tot aquell que ho va llegir. I la foto també. Oye, hoy tenéis que salir en la foto. Luego votaréis lo que querréis. Hem anat al Consell d'Urbanisme d'aquest dimarts i hi ha hagut una abstenció de Junts. Hi ha hagut dues vots en contra de Vox i del PP, amb la qual cosa a la foto van sortir. La paraula unanimitat va ser ben utilitzada del 5 de juliol al 2 de desembre. El 2 de desembre ha quedat clar que ara per ara no hi ha unanimitat. I algun partit ha dit que s'ha de mirar més. Més coses que hem fet, anar a la segona audiència pública, que va ser el 14 de setembre, on el senyor Valls, que és el regidor de l'Eixample, ja no estava tan imposat en el tema. És curiós, una persona que porta tants anys de polític, que li càpiga qualsevol cosa. És a dir, els bombers de l'Eixample, això està gravat, em puc equivocar amb una coma, però no gaire, els bombers de l'Eixample han d'estar a l'Eixample. Tots els districtes tenen uns bombers i cada districte l'ha de tenir a la seu districte. Bueno, hi ha dues o tres mentides per aquí. Una, tots els districtes no tenen bombers. Dues, els bombers de l'Eixample no són de l'Eixample. Per una mostra, el dia que va haver-hi la reunió aquí en el Consell de Barri, el cap de bombers va presentar com funcionen els bombers, què tal, el bé que els anirà a estar a l'Avinguda Sarrià i no pas al Parc Miró, inclús millor que a Provença. I jo els vaig deixar parlar i parlar i parlar, i quan va acabar del tot, li dic, vostè està parlant dels bombers de l'Eixample? Però aquest mapa és de Barcelona, no és l'Eixample. Diu, bueno, clar, els bombers de l'Eixample, si els altres estan ocupats, sortim i ataquem qualsevol altre foc o qualsevol incidència. Ah, o sigui, que els bombers de l'Eixample és perquè hi són, no perquè siguin. Uh-huh. És diferent, eh? A la segona audiència, davant de les preguntes que li va fer un dels companys de la plataforma, que és arquitecte, un altre que és enginyer industrial, una senyora que té dos fills petits, i la pregunta és tan evident que es queda sense resposta, que és el que va passar. Quan els meus fills surten de col·le, a on els porto a que es puguin gronxar? Aquí, a l'Eixample, a prop d'aquesta illa, on hi ha algun lloc perquè gaudeixin d'una mica de verd? No n'hi ha. Turoparc. Vale, sí, 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 sí. També tenim Montjuïc més enllà i el Tibidabo més allà. No, no. Si aquí hi havia una zona, futura zona verda, i estem esperant fa 90 anys, la benzinera complir 92 a l'octubre, el Quadis Mercedes-Benz, otros tantos, són dels anys 30, totes dues. Si tenim paciència, perquè també ens la volen treure. O sigui, jo no ho veuré, a la meva filla potser tampoc. Bueno, deixin que ho vegi el meu net, no? Què més coses hem fet? Hem presentat al·legacions. Sembla que el tarannà de l'Ajuntament és quan s'aprova es contesten les al·legacions. Hombre. Hombre.
Com a fets consumats, està bé.
Sí. Exemples. Un, el parc de bombers. Es podia posar allà a sobre? No, es va posar. Dos, es va perdre el judici. Dos, el carrer Consell de Cent. Es podia fer sense canviar el Pla General Metropolità? No es podia. S'ha fet. Cap problema. Claro, una vez hecho, no lo vamos a deshacer. ¿A qué queda bonito?
Sí.
Sí, clar.
Clar. Bueno, diu, aquesta setmana, diu, demà, que és divendres, demà que surt el programa, nosaltres l'estem gravant el dijous, feu una xocolatada popular, no?
Sí. El demà, de 4:30 a 5:30, està tot barceloní, perquè una zona verda s'ha de celebrar. Uh-huh. Permeti'm una dada. Metre i mig quadrat, per veí a l'Eixample. La OMS diu de 9 a 10 metres quadrats per veí. Metre i mig. És a dir, convidem a tots els barcelonins, sobretot els que estan al voltant d'aquesta illa, perquè són els que gaudiran en primera instància d'ella, de que vinguin de 4:30 a 5:30 entre el carrer Londres, entre el carrer Villarroel i l'Avinguda Sarrià. Uh-huh. Estan convidats.
Molt bé, pues, bueno, pues molt bé, senyor Font. I ara nosaltres anem a despedir el programa.
Moltes gràcies.
I Puri, Agustí, aquesta cançó suposo que és la que ens il·lustrarà el que passarà aquests dies, no?
Aviam.
Hombre, una Nadala, no? Vera.
Una Nadala, no?
És molt típica aquesta cançó, eh?
Aviam. Ah, ja sé quina és. Feliz Navidad.
Bueno, pues us desitgem a tots un bon Nadal. Nosaltres tornarem després del gener, a mitjans de gener, i desitgeu-vos, pues, això, molta pau, molta felicitat, i sobretot que aguanteu tots el cunyat aquell que hi ha, que és un pesat, o el sogre, o la sogra. Vinga, bon Nadal a tots.
Bon Nadal.